Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. En marxa a tot Catalunya les manifestacions unitàries dels sindicats majoritaris amb motiu del Dia del Treball. S'hi reclamen sobretot la reducció de la jornada laboral, la defensa del poder adquisitiu i solucions a la crisi de l'habitatge. Les reserves del sistema Ter Llobregat ja superen el 20% de la seva capacitat gràcies a les precipitacions dels darrers dies. La previsió és que segueixin pujant perquè s'esperen ruixats al terç nord i sud del país que fan mantenir la prealerta del Pla Inuncat. La proposta del BBVA per fusionar-se amb el Banc Sabadell passa per pagar l'operació amb un intercanvi d'accions i una prima del 17% sobre l'última cotització. Així ho ha comunicat l'entitat basca a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, on també es diu que no es preveuen mesures traumàtiques pel que fa a la possible pèrdua de llocs de treball. Mor als 77 anys l'escriptor Paul Auster, un dels grans de la literatura contemporània. A Auster li van diagnosticar un càncer de pulmó fa poc més d'un any. Entre les seves obres destaquen títols com la trilogia de Nova York, Leviathan o El Palau de la Lluna. Fa unes setmanes es va publicar Von Wagner, el seu testament literari. També ha mort als 75 anys la periodista Victoria Prego, una de les principals cronistes de la transició espanyola. Va destacar com a columnista, entrevistadora i analista política i va dirigir diversos documentals sobre la història recent d'Espanya. El secretari d'Estat nord-americà s'entrevista amb les autoritats israelianes determinat a obtenir l'alto al foc a Gaza. A les universitats dels Estats Units hi ha hagut enfrontaments entre pro-israelians i pro-palestins a Los Angeles i la policia ha detingut desenes de manifestants a Nova York. Acaba l'interrogatori a Daniel Sancho en el judici que es fa a Tailàndia contra ell per l'assassinat i l'esquarterament del cirurgià colombià Edwin Arrieta l'estiu passat. Les preguntes de la fiscalia i l'acusació s'han centrat a demostrar la premeditació del crim i saber què va fer amb el cos de la víctima. I Garfield, la pel·lícula, arriba avui a les cartelleres. La cinta explica el retrobament del famós gat amb el seu pare. Entre les estrenes que s'avancen aprofitant el festiu del 1 de maig, també hi ha La casa, el director valencià Àlex Montoya, i adapta una novel·la gràfica de Paco Roca amb l'actor David Verdaguer com a reclam principal.
Catalunya Informació.
Esports.
En la Lliga Femenina a partir de les 6, Barça-Madrid Club de Futbol. En la Champions masculina a les 9, Borussia Dortmund-PSG. Això és la segona semifinal. En la primera, màxima igualtat ahir, empat a 2 entre el Bayern de Múnich i el Madrid. El Barça de bàsquet està a un partit de la Final Four. Demà torna a visitar la pista de l'Olympiacos, on ahir va guanyar en la pròrroga 80-82. I en tenis, Marcel Granollers amb Horacio Ceballos disputen els vuitens de final de la competició de dobles del Masters 1000 de Madrid.
I el temps, a mesura que avanci al migdia, arribaran ruixats al nord i sobretot al nord-est. A la tarda s'estendran amb ruixats i tempestes localment intenses a les comarques de Girona i nord de Barcelona. Seran febles a la costa sud i no arribaran al Pla de Lleida, tampoc a l'interior de les Terres de l'Ebre. Passen 4 minuts de la una. Molt bon dia, benvinguts.
Catalunya Informació. Àngels López.
Doncs en marxa al migdia les principals manifestacions d'aquest 1 de maig, la majoria unitàries convocades pels sindicats majoritaris i amb la reducció de la jornada laboral i la defensa del poder adquisitiu com a principal reivindicació. La de Barcelona baixa per via Laietana des de plaça Urquinaona. La seguim amb la unitat mòbil amb José Antonio Muñoz i Mireia Sala. Mireia, molt bon dia, explica'ns.
Bon dia, Àngels. Doncs la manifestació ja ha arribat al punt final, a la plaça Antoni Maura, davant de la patronal Foment del Treball, i ara estan fent els parlaments els líders de Comissions Obreres Javier Pacheco i l'UGT Camil Ros. Abans s'ha fet un minut de silenci pels 120 morts en accident laboral durant el 2023 i s'ha posat un vídeo per denunciar el genocidi de Gaza. Entre les manifestants que hem trobat en aquesta manifestació d'avui hem trobat molta gent amb banderes i mocadors palestins com aquesta dona.
S'han de defensar els drets que hem aconseguit des de fa molts anys, laborals i de tot tipus, drets civils que estan en perill, no? I aquest any m'he motivat per venir. Ja soc gran, però i alguns anys no havia vingut, però avui m'he vingut. I a més amb el mocador palestí també.
Entre els manifestants, com dèiem, hem trobat moltes banderes palestines, també alguna de cubana, i pancartes per reclamar la plena ocupació, reduir la jornada laboral i millorar el salari. Tant els líders sindicals en els seus parlaments han fet una crida també a donar resposta als reptes demogràfics i al sistema de cures perquè no recaigui en les dones. A més, han fet una crida a la participació en les eleccions del 12 de maig a Catalunya i del 9 de juny a Europa perquè hi hagi majoria d'esquerres i es freni el pas a l'extrema dreta.
Perfecte, Mireia Sala, gràcies. Fins ara.
Bon dia.
Doncs aquí a Barcelona aquesta manifestació que ja està en fase de parlaments. A Madrid, la manifestació del Dia del Treball, més enllà del compromís del govern espanyol de reduir la jornada laboral abans de l'estiu. La concentració s'ha convertit en un acte de suport també a Pedro Sánchez. Allà hi tenim la Paula Brujats. Paula, bon dia.
Bon dia, sí, un 1 de maig aquí conquerit més que mai per la política, per la ressaca de la decisió de Pedro Sánchez que ha marcat la majoria de missatges que s'han llançat. També es veia aquest missatge en algunes de les pancartes que porten aquí els manifestants. Els líders d'UGT i de comissions han convertit l'acte en una mostra de suport al president espanyol i ho han aprofitat per reivindicar les polítiques del seu govern. Sentim Pepe Álvarez i Unai Sordo.
És un placer que podamos desde aquí decir alto y claro que sí, que merece la pena.
El Consejo General del Poder Judicial no es una asociación de petanca. Hay que renovar la justicia. Tiene que estar plenamente alineado con las mayorías democráticas.
Més enllà d'això, missatge principal aquí a la Gran Via de Madrid, el mateix que explicaven els companys de Barcelona, un clam per aquesta reducció de la jornada laboral. De fet, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, s'ha promès accelerar aquesta reducció i s'ha fixat l'estiu com a molt tard per arribar a un acord amb la patronal.
Paula Brujats és de Madrid. Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Doncs ara hem connectat amb Barcelona-Madrid. A partir de dos quarts també podrem anar a fer un recorregut pel territori per veure com van allà les concentracions i manifestacions. Canviem de qüestió. El nivell dels embassaments catalans i concretament del sistema Ter Llobregat ha pujat més d'un punt en només un dia. Les reserves actuals a les conques internes estan al 19,60% de la seva capacitat i el sistema Ter Llobregat al 20,48%, quan ahir estava al 19,1%. Els dos embassaments del sistema Ter Llobregat amb les reserves més baixes continuen sent Sau i Sant Ponç, però ja estan respectivament a un 6,3 i a un 7,68% de la seva capacitat. Pel que fa a les conques internes, gran part dels embassaments superen ja aquest 20% de la seva capacitat que us explicàvem. Les noves dades situen la capacitat dels embassaments Ter, Llobregat i conques internes a nivells d'octubre de l'any passat. I sembla que aquestes dades han de seguir a l'alça. Protecció Civil manté en prealerta el pla Inuncat per la previsió de pluja intensa. El terç nord-est, també al sud del país, afectaria principalment les comarques de Girona i les de les Terres de l'Ebre, on entre aquest migdia i fins a la matinada es podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Més qüestions. El BBVA ja ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors la seva proposta per fusionar-se amb el Banc Sabadell. L'entitat basca ofereix pagar l'operació exclusivament amb un intercanvi d'accions amb el Sabadell i una prima del 17% sobre l'última cotització. Concretament, proposen un intercanvi de 4,83 títols del Sabadell per cada acció del BBVA. L'oferta dels bascos a l'entitat catalana també preveu una vicepresidència i tres càrrecs més com a consellers a la direcció de la nova entitat. Pel que fa a la possible pèrdua de llocs de treball, el comunicat es diu que no preveuen mesures traumàtiques. Tot i això, ahir diversos analistes advertien que aquesta operació podria comportar la retallada d'un 30% de la plantilla resultant d'aquesta fusió i el tancament de gairebé una de cada tres oficines. La proposta del BBVA inclou, a més, la voluntat de mantenir la marca Banc Sabadell de manera conjunta amb la marca de l'entitat basca en zones territorials o negocis on pugui tenir un interès comercial rellevant.
Catalunya Informació.
Passen gairebé 10 minuts de la una. Ha mort als 77 anys, víctima d'un càncer de pulmó, l'escriptor Paul Auster, considerat un creador de laberints literaris. A Auster li van diagnosticar el càncer fa poc més d'un any. Des d'aleshores, només la seva dona, la també escriptora Siri Hudsbet, oferia informació a través del seu compte d'Instagram de l'evolució de la malaltia del seu marit. Precisament, fa poc s'ha publicat la seva última novel·la, Bogmartner, que va acabar d'escriure mentre rebia tractament. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'editora d'edicions 62, Pilar Beltrán, que l'ha editat en català des de fa 20 anys, l'ha descrit com un dels grans autors contemporanis, sobretot molt estimat a Europa.
És un clàssic contemporani, un dels grans clàssics contemporanis americans, unes novel·les que aposten per una arquitectura i, vaja, i per l'enginy i el deixar-se portar per la fabulació, i em sembla que quedarà com un dels grans de la literatura, que a més tenia un gran èxit a Europa, especialment en català, a Espanya també i a França, i als Estats Units doncs era un autor més aviat minoritari.
El director del programa d'aquesta casa, Ciutat Maragda, David Guzmán, l'ha qualificat de gran mestre de la fabulació.
Paul Auster per mi ha estat potser l'últim gran escriptor de la postmodernitat, en el sentit de l'escola americana de Pynchon, de Barthes, de Cooper i companyia. Ha estat un mestre de la fabulació des dels primers llibres, amb aquella trilogia Nova York com a bandera, però també per citar alguns títols, amb el cap a Leviatán, El Palau de la Lluna, tot el cicle de novel·les de Brooklyn, que en té unes quantes, o fins i tot 4-3-2-1, que és per mi el seu últim gran llibre, que va fins i tot venir a presentar-lo a Catalunya l'any 2017.
I el traductor dels llibres de l'autor, Albert Nolla, en declaracions a Catalunya Informació, ha recordat un dels temes predilectes d'Oster.
Quatre vides possibles d'un mateix personatge, depenent de les petites decisions que pren en cada moment o de factors externs a la seva vida, no? Llavors, en una mateixa novel·la tenim quatre possibles novel·les, és a dir, quatre novel·les en una, no? I jo crec que aquesta seria una de les contribucions també al misteri, la narrativa, el ritme narratiu, era un mestre, no?
El seu nom també està estretament lligat a la seva ciutat d'acollida, Nova York, gairebé omnipresent en els seus relats. L'escriptor es va fer popular a finals dels 80, principis dels 90, gràcies a l'èxit de Bogeries de Brooklyn. També després van venir Ciutat de Vidre, El Palau de la Lluna, Sunset Park, Leviatán o 4-3-2-1. La seva obra ha estat traduïda a més de 40 idiomes i l'escriptor, que formava part de l'Acadèmia Americana de les Arts, va rebre el 2006 el Premi Príncep d'Astúries. Avui també ha mort Victoria Prego, la periodista que va relatar la transició als 75 anys. Ha mort, ho ha avançat a l'Independiente, el mitjà en el qual treballava com a adjunta de direcció. Prego va iniciar la seva carrera el 1974 en els serveis informatius de Televisió Espanyola, on va entrevistar importants personatges de la vida política, econòmica i social d'Espanya. Una d'aquestes entrevistes va ser a Adolfo Suárez l'any 1995, en què l'expresident va admetre que no van fer un referèndum sobre la monarquia perquè sabien que perdrien.
Pues es simplemente que cuando la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían un referéndum monarquía republicana.
Claro, eso era peligrosísimo en ese momento.
Sin encuestas y podía.
Claro.
Y a Felipe que nos estaba diciendo algo que ya. Entonces yo metí la palabra y la palabra monarquía.
Y de aquella manera.
Que había sido sometido a referéndum.
Claro.
La periodista també va treballar com a columnista i analista política i va ser subdirectora del diari El Mundo. A més, va presidir la junta directiva de l'Associació de la Premsa de Madrid entre els anys 2015 i 2019. Segona jornada del secretari d'Estat nord-americà Antony Blinken a Israel, pendent de la resposta de Hamas a l'última proposta d'alto el foc. Blinken ja s'ha trobat amb el president i el primer ministre israelians i s'ha mostrat determinat a aconseguir la treva a Gaza.
Estem decidits a aconseguir un alto el foc que porti els hostatges a casa i fer-ho ara. L'únic motiu que ho podria frustrar és Hamas. Hi ha una proposta sobre la taula i, com hem dit, no hi ha retards ni excuses. El temps és ara.
Blinken intenta evitar que Benjamin Netanyahu faci realitat l'anunci d'envair Rafah i hi hagi treva amb Hamas o no.
Entrarem a Rafah perquè no tenim cap altra opció. Destruirem els batallons que hi té Hamas. Completarem tots els objectius de la guerra, inclosa la repatriació de tots els nostres segrestats.
La Casa Blanca no avala la incursió si no es garanteix la protecció del milió i mig de civils que s'hi refugien, la majoria desplaçats. I als Estats Units hi ha hagut enfrontaments violents aquesta matinada a Los Angeles, als Estats Units, entre manifestants pro-palestins i un grup de pro-israelians que han assaltat el campament estudiantil a la Universitat de Califòrnia. Les imatges que corren sobre els fets mostren els assaltants vestits de negre amb màscares blanques. Els campistes armats amb pals i gas pebre han defensat el perímetre de la protesta, segons el diari de Los Angeles Times, que qualifica els incidents dels més greus viscuts en aquest campus. Pel que fa a Nova York, l'origen del moviment, la policia ha desallotjat per la força l'edifici central i ha detingut desenes d'estudiants que l'ocupaven. Els universitaris estaven acampats des de fa 10 dies per exigir a la direcció que deixi d'invertir en empreses vinculades a Israel arran de la guerra a Gaza.
Catalunya Informació.
I abans de l'àrea de servei, encara una darrera qüestió. Us ho destacàvem en titulars. Ja ha acabat la declaració de Daniel Sancho davant del Tribunal Provincial de Samuyeit a Tailàndia, que el jutja per l'assassinat i l'esquarterament del cirurgià colombià Edwin Arrieta l'estiu passat. La jornada d'avui s'ha allargat més de 3 hores i l'acusat ha respost les preguntes de la Fiscalia i l'acusació. Ho ha explicat l'advocat de la família d'Arrieta.
En la sessió d'aquest matí, el fiscal és qui ha fet més preguntes sobre els fets. La majoria centrades en l'època abans que Sancho vingués a Tailàndia per saber si hi havia algun tipus de preparació o planificació. També li ha preguntat sobre què va fer amb les parts del cos, perquè això afectarà la consideració del tribunal.
A l'Espanyol se l'acusa de 3 delictes: assassinat premeditat, que a Tailàndia es castiga amb la pena de mort, ocultació de cadàver per haver esquarterat el cos i destrucció de documentació. Fins ara Sancho ha defensat que va actuar amb defensa pròpia, s'ha mostrat penedit de la baralla que, segons ell, va acabar amb la mort de Riet. Avui també està previst que testifiquin altres testimonis de la defensa, com un metge forense i 2 psicòlegs, i en principi el judici està previst que acabi demà passat. Ara sí, connexió amb el nostre equip viari, cop d'ull a carreteres i transports públics. Mariluz García, molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs veiem que es comença a intensificar la circulació en algunes vies de la costa, però sense retencions. També hi ha petites aturades a l'entrada de Barcelona per la C-58 a l'altura de Torre Baró fins al Nus de la Trinitat. A la ciutat de Barcelona es mantenen tallades la Via Laietana i la plaça d'Urquinaona per la manifestació del 1 de maig convocada pels sindicats majoritaris. Està provocant algunes retencions en altres vies dels voltants i també a la sortida des de la Ronda Litoral. Recordem que la Guàrdia Urbana recomana fer servir el transport públic en els desplaçaments per l'interior de la ciutat. A les carreteres es manté tallada per manifestació de pagesos la Cruïlla entre la C66 i la G642 a la Pera, al Baix Empordà, un tall que provoca retencions a totes dues vies. I pel que fa a incidències, hi ha cua a la C32 Nord, a l'autopista del Maresme, des de Calella fins a Sant Pol de Mar, en sentit sud, direcció Barcelona, a causa d'un accident que deixa un sol carril obert a la circulació. El transport públic es manté sense noves incidències, segons informen les diverses empreses que hi treballen. Actualitzem aquestes dades d'aquí a 30 minuts.
I ara el temps. La previsió és del Francesc Mauri.
Pendents de la inestabilitat aquest primer dia de maig. Una inestabilitat que s'ha de manifestar a partir d'aquest migdia i sobretot durant la tarda, i sembla que deixarà al marge la zona del Pla de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta de Catalunya poden caure ruixats, de fet febles i de curta durada, cap a la Costa Daurada o la Costa de l'Ebre, i en canvi més quantiosos com més a prop del Pirineu, Prepirineu i especialment comarques interiors de Girona. A destacar també les de Barcelona, però seria la zona nord-est la que tindria més possibilitat de ruixats i tempestes localment forts i aquí més abundants. No es descarta alguna quantitat que pogués acostar-se o superar els 50 litres per metre quadrat. Els propers dies disminuirà clarament la inestabilitat i segurament el proper cap de setmana no hi haurà precipitacions i es recuperarà la temperatura diurna.
El canvi climàtic està provocant canvis a la conducta dels ratpenats.
La sequera està deixant els aqüífers del país... Els
per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència.
Les carreteres, els esports, el temps, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tot hora. A tot arreu.
Passen 5 minuts d'un quart de dues. Continuem amb més notícies. Les dades del padró provisional dels vehicles que aquest any hauran de tributar per l'impost sobre emissions de CO2 ja es poden consultar a la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya. Des d'avui es poden consultar amb el NIF i la matrícula del vehicle o bé amb identificació digital. D'aquesta manera es poden comprovar les dades del titular, les característiques del vehicle i la quota que s'haurà de pagar al setembre. El padró definitiu es publicarà precisament l'1 de setembre i a partir d'aquell moment començarà el període de liquidació. L'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica grava les emissions de CO2 de turisme, furgonetes i motocicletes per l'efecte hivernacle que produeixen a l'atmosfera. La recaptació es destina al fons climàtic i al de patrimoni natural. Doncs bé, parlant d'aquestes emissions, la prohibició dels vols de curta durada que tinguin alternatives en tren amb l'objectiu de reduir precisament aquestes emissions de CO2 tal com planteja l'estat espanyol tindria, segons alguns experts, ara mateix uns efectes escassos des del punt de vista mediambiental i complicaria les connexions. Ens ho explica en Joan García.
La mesura reduiria les emissions de CO2 un 2% i incrementaria els temps de viatge un 80%. Ho ha assegurat a Catalunya Informació el catedràtic de gestió del transport aeri de la Universitat Oberta de Catalunya, Pere Suau Sánchez, basant-se en diferents estudis que han quantificat l'impacte de la mesura.
Aquells mercats on podria haver potencialment una substitució són mercats on l'estalvi en emissions de CO2 és molt reduït, els estalvis poden ser entorn al 2% del CO2, però en canvi, doncs, com que l'oferta, no?, en aquests corredors que no són centrals, l'oferta ferroviària, doncs, no és de tanta qualitat, doncs, ens trobaríem amb increments de temps de viatge d'entorn al 80%.
França ha prohibit els vols a les rutes que també es poden fer amb tren en menys de 2 hores i mitja, amb moltes excepcions. A l'estat espanyol, la iniciativa no ha anat fins ara més enllà d'una proposició no de llei aprovada al Congrés que no especifica rutes. Això sí, exceptua els casos de connexió amb aeroports considerats hub, és a dir, que enllacin amb rutes intercontinentals, com és el cas de Madrid o Barcelona. A més, el govern espanyol analitza el marc europeu amb compte de no perjudicar el turisme. Però, segons Joan Manuel Llanos, portaveu d'Ecologistes en Acció, això no hauria de comportar cap problema.
Cada cop hi ha més gent que sabe agafar el tren com a alternativa a l'avió per temes ambientals i, per tant, estan disposats a fer aquest esforç i, per tant, en termes de turisme, en principi, com que estem parlant d'eliminació de vols intrapeninsulars, no hauria de tenir una gran afectació.
En canvi, les aerolínies no en volen ni sentir a parlar i donen l'argument que fins que l'AVE no arribi als aeroports no es garanteixen les necessitats dels passatgers en connexió. Javier Gandara, president de l'Associació de Línies Aèries.
Ese trasvase natural ya se ha dado, especialmente ahora se ha acelerado, ahora que hay competencia, ¿no?, en las líneas de alta velocidad con los nuevos operadores, pero lo que falta realmente es esa intermodalidad, asegurarse que los trenes de alta velocidad llegan a las principales terminales y que luego además se da un servicio al pasajero que sea lo más parecido a lo que tiene hoy en día yendo vía avión.
Els especialistes asseguren que són els vols intercontinentals els que concentren les 2/3 parts de les emissions del sector aeri.
Les estrenes de cinema s'avancen avui, aquesta setmana, i hi ha una novetat important per al públic infantil.
Garfield, a sopar! Ja diràs prou.
No paris!
És Garfield, la pel·lícula que recupera el personatge mundialment famós de Jim Davis, el gat mandrós, sarcàstic, sibarita i penques, que té un gos com a mascota, a qui martiritza i que només pensa a menjar pizza i lasanya. Aquesta història és independent de totes les sèries i pel·lícules anteriors i gira al voltant del retrobament de Garfield amb el seu pare. La segona estrena destacada ve avalada per l'èxit al Festival de Màlaga.
Tienes todas las llaves, ¿no?
No huele a humedad aquí.
Lleva un año cerrado.
Me quedo en tela.
és La casa del valencià Àlex Montó i adaptació de la novel·la gràfica d'un altre valencià, Paco Roca. El repartiment l'encapçala David Verdaguer, que és un dels tres germans que han de decidir si es venen la casa d'una d'estiueig després de la mort del pare. També arriba als cinemes dues produccions de cinema d'autor molt particulars, El mal no existe, de Ryusuke Hamaguchi, el director que va triomfar als Oscar amb Drive My Car, i l'alemanya Música, Os de Plata, a la Berlinale, el millor guió, que es pot veure subtitulada en català. Per als fans del terror, Immaculate explica la història d'una monja que queda embarassada sense saber com, dins un convent. Està protagonitzada per una de les actrius de moda, Sydney Sweeney, a qui hem vist a la sèrie Eufòria o a la comèdia romàntica Qualquiera menos tú. L'acompanya, en aquest cas, Álvaro Morte, que ha aprofitat la fama aconseguida a La casa de papel per participar en la seva segona producció nord-americana.
Els esports.
Ricard Isidro, molt bon dia.
Bon dia. El Barça femení de futbol rep a les 6 de la tarda al Madrid Club de Futbol en el partit pendent de la 25a jornada de Lliga. Amb un triomf, el conjunt blaugrana se situaria 14 punts per sobre del Real Madrid quan faltarien 15 per disputar-se. Per tant, el cap de setmana el Barça podria ser ja campió de Lliga. Un moment transcendent que valora el tècnic Jonathan Giraldez.
Bueno, són molt bones setmanes ara les que em venen, perquè tindrem la possibilitat de guanyar un títol cada setmana. El primer de tot és intentar guanyar la Lliga el més aviat possible. Per això hem de guanyar els dos partits per suposat que tenim aquesta setmana i l'afrontem amb moltíssimes ganes.
La presència de la davantera madrilenya Ari Arias és l'única novetat en la convocatòria de 23 jugadores.
Catalunya Informació.
Encara en futbol, avui es juga el segon partit d'anada de les semifinals de la Lliga de Campions masculina. A les 9 del vespre començarà el Borussia Dortmund Paris Saint-Germain. L'entrenador del PSG, Luis Enrique, preveu una eliminatòria complicada.
Creo que se va a parecer mucho a los cuartos de final por la manera que tiene de jugar al fútbol y de interpretarlo el Dortmund, por la manera que tenemos nosotros. Creo además que no está en nuestra idea o en nuestro manual ir a especular. Nosotros venimos a ganar el partido aquí mañana con nuestro fútbol y creo que puede ser un digno espectáculo para toda la gente que está en el fútbol.
Aquest Borussia PSG el podreu seguir per la transmissió que en farem per l'antena digital a l'app i al web de Catalunya Ràdio i per la plataforma 3CAT. Jugat ahir, Bayern de Múnich 2, Madrid 2. Carlo Ancelotti, tècnic de l'equip blanc, assumeix que patiran, però sent conscients que jugaran la tornada al Santiago Bernabéu.
Faltaba un poco de intensidad en los duelos, hemos perdido muchos duelos. El partido lo hemos terminado bastante bien. Obviamente la eliminatoria está igualada. Hay que sufrir 90 minutos, pero en un ambiente que todo el mundo conoce.
Els partits de tornada jugaran entre dimarts i dimecres de la setmana vinent. A tot això, afegir que l'Espanyol ha fet aquest matí un entrenament de portes obertes aprofitant el festiu de l'1 de maig. Més de 1.000 persones han presenciat la sessió preparatòria de cara al partit de diumenge a casa davant l'Sporting de Gijón de la 38a jornada de Lliga.
L'actualitat esportiva a fons.
Parlem ara de bàsquet. El Barça està a només una victòria de poder disputar la Final Four de l'Eurolliga masculina per quarta vegada seguida. Ahir va superar a la pròrroga l'Olympiacos per 80-82 en el tercer partit de la sèrie de quarts de final. Demà, l'equip de Roger Grimau pot aconseguir la classificació directa. I en cas de derrota, el Barça s'ha assegurat de nou el factor pista i el cinquè i definitiu partit del play-off es jugaria al Palau Blaugrana. Tot i això, Grimau no es vol confiar.
Som conscients que això són punts i vam començar, vam perdre el primer punt, vam guanyar el segon, hem guanyat el tercer. Anem pel quart, oblidant-nos de tot el que ha passat anteriorment. Anar molt dur, contents per haver fet un bon partit i per haver guanyat, però ni molt menys això està decidit ni tancat, només faltaria.
També ha jugat ahir Maccabi de Tel Aviv 85, Panathinaikos 83. Els israelians dominen la sèrie per 2-1. I avui el Madrid pot aconseguir bitllet per a les semifinals. Visita el Baskonia 8:45, amb la seguretat de dominar el play-off per 2-0. Dusko Ivanovic, l'entrenador de l'equip vitoria, tot i això, és optimista.
Es un gran día para Baskonia, para nosotros, para intentar ganar este partido y estar en lucha para jugar Final Four. Y con nuestro público todo es posible.
També avui, a 8:45, Fenerbahçe Mònaco, aparellament empatat a un triomf.
Catalunya Informació.
Pel que fa al tennis, avui juguen en partits de quarts de final del Masters 1000 de Madrid. Ara mateix està en joc un partit de quarts El quadre femení s'estan enfrontant Putintseva i Rybakina. Domina Putintseva per 7-0, 6-4. En el segon set està guanyant Rybakina per 4-3. A les 8 es jugarà el Mirra Andreeva, Arina Sabalenka. Ahir ja va quedar definida la primera semifinal femenina. La jugaran Iga Swiatek i Madison Keys. El quadre masculí, primers partits a quarts. A les 4, Andrei Rublev, Carlos Alcaraz, i a 2:15, hora aproximada, Taylor Fritz, Francisco Cerúndolo. Els dobles masculins, Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'enfronten aquesta tarda als belgues Gil i Bliegen, als vuitens de final. Ja no hi patins. En joc, 23a jornada de l'Hockey Lliga Femenina, Voltregà 1, Cerdanyola 3, Manlleu 4, Sant Cugat 1, Gijón 3, Mataró 0 i Palau 4, Les Roses 0.
Hem arribat a 2:15.
Catalunya Informació.
I en marxa tot Catalunya les manifestacions unitàries dels sindicats majoritaris amb motiu del Dia del Treball. S'hi reclamen sobretot la reducció de la jornada laboral, la defensa del poder adquisitiu i solucions a la crisi de l'habitatge. En aquesta primera part hem connectat amb Barcelona i Madrid i ara ho farem amb Tarragona, Lleida i Girona. Els nivells dels embassaments catalans han pujat d'un punt percentual en només un dia. Gràcies a les últimes precipitacions, les reserves del sistema Ter Llobregat ja superen el 20%. La previsió és que continuïn pujant perquè s'esperen més ruixats en les pròximes hores. I avui també ja hem conegut la proposta del BBVA per adquirir el Banc Sabadell. Ofereix pagar l'operació exclusivament amb un intercanvi d'accions al Sabadell i una prima del 17% sobre l'última cotització. Segons el BBVA, no preveu mesures traumàtiques pel que fa als llocs de treball. A banda de totes aquestes qüestions, ens situarem també al Regne Unit, on han expulsat un primer estranger cap a Ruanda en aplicació de la nova legislació que ho permet. Això malgrat que el govern britànic no preveia començar els trasllats periòdics fins al juliol. I en cultura, arriba a Barcelona el Balloon Museu. És una proposta itinerant d'art inflable amb més de 4 milions de visites arreu del món. Desembarca amb l'exposició Pop Air, una vintena d'obres d'artistes internacionals que juguen i que fan jugar els visitants amb l'aire. I en esports, Ricard Isidro, molt bon dia, què destaquem?
Bon dia, d'una banda que el Barça rep el Madrid Club de Futbol a les 6 de la tarda en partit de la 25a jornada de la Lliga Femenina. Un triomf blaugrana situaria l'equip a tan sols un punt del títol. I a la Champions masculina, avui juga el segon partit d'anada de les semifinals. A partir de les 9, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain.
I acabem el repàs amb el temps, amb aquesta previsió de pluges. A mesura que avanci el migdia arribaran ruixats al nord i sobretot al nord-est. A la tarda s'estendran amb ruixats i tempestes localment fortes a les comarques de Girona, també al nord de Barcelona. Seran febles a la costa sud i no arribaran al Pla de Lleida, tampoc a l'interior de les Terres de l'Ebre. Passen gairebé 3 minuts de 2:15. Les manifestacions per aquest 1 de maig s'estan a punt d'acabar a tot el territori amb la reducció de la jornada laboral i la defensa del poder adquisitiu com a principals reivindicacions. A banda de les de Barcelona, que ara és davant de la seu del Foment del Treball, també de les de Madrid. Anem a saber com es viuen les que es fan a la resta de demarcacions. Comencem a Tarragona, allà tenim la Clara Chavarría. Clara, heu acabat ja al balcó del Mediterrani, on sou?
Hola, bon dia. Doncs mira, aquesta manifestació s'ha acabat fa tot just uns minuts davant de la seu dels sindicats de Comissions Obreres i UGT aquí a la Rambla Nova, on s'hi han aplegat unes 500 persones. Cal dir també que aquesta manifestació també ha tingut lloc a Tortosa, on també aquests dos sindicats han convocat aquesta manifestació a la mateixa hora, a les 12. Representants d'UGT i Comissions Obreres a Tarragona, abans de començar aquesta marxa, s'han referit als conflictes laborals de la demarcació que més els preocupa. Sentim en Joan Llort, que és el secretari general d'UGT a Tarragona.
Nosaltres estem ara entrant a negociar el sector de la química, que veurem com responen, i és una problemàtica que tenim damunt de la taula. I després tenim els sectors dels psicòlegs, que a més s'estan fent aquestes feines quan no troben psicòlegs, gent amb inferiors categories, per tant hi ha d'haver més professionals, i com no, el tema de l'ensenyament.
A banda d'aquests, però hi ha altres conflictes en què els treballadors no s'han sentit representats per aquest sindicat. És el cas del conflicte de la Guàrdia Urbana de Tarragona. El delegat de CINCIFA a l'Ajuntament, Amadeu Bartolí, explica la seva problemàtica.
Una cosa que sí que volem deixar palesa és que en cap moment estem demanant un augment de sou, sinó simplement que s'acompleixi el conveni. I un altre dèficit que estem demanant és que hi ha 70 persones, només amb agents, després falten comandaments, però només amb agents hi ha una manca de 70 persones. Clar, aquestes 70 persones significa que la plantilla ha de fer hores extres per poder treure el dia a dia de la Guàrdia Urbana.
En el cas dels treballadors de la Guàrdia Urbana no han secundat aquesta manifestació, però un altre col·lectiu, que és el del centenar de treballadors de Carrefour de Tarragona, que reclamen que se'ls garanteixi la conciliació laboral, no se senten representats per aquests sindicats, però sí que han volgut estar aquí per dir-los què és el que necessiten, què és el que volen que necessiten d'aquests sindicats. Àngel Fraile, que és un treballador de Carrefour de Tarragona, ens ho ha explicat.
Estamos también muy indignados porque no vemos por aquí a nadie del comité de empresa y estamos también muy indignados porque los cuatro sindicatos del sector han apoyado los cuatro sindicatos del sector han apoyado el manifiesto de la empresa. Es decir, entra dentro de la lógica que la empresa nos pida más por menos. Lo que no entra dentro de la lógica es que los cuatro sindicatos del sector apoyen a la empresa y no nos apoyen a los trabajadores.
L'1 de maig a Tarragona es trasllada ara a les 6 de la tarda a la mateixa Imperial Tàrraco, una manifestació convocada aquesta per CGT i altres sindicats i col·lectius de la ciutat.
Perfecte, doncs també estarem pendents. Clara Chavarría, moltes gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
De Tarragona marxem ara cap a Lleida. Allà la manifestació s'ha acabat a la plaça de la Paeria. A l'anterior connexió amb Pere Joan Álvarez ens ha costat les principals reivindicacions del responsable de la UGT i Comissions Obreres, centrades en la crítica al fet de treballar més hores i cobrar menys i a la sinistralitat laboral. Última hora, Pere Joan. Bon dia.
Hola, bon dia. L'última hora és que cap a un quart de dues farà uns 20 minuts que ha finalitzat aquesta manifestació unitària de Comissions Obreres i UGT, una manifestació en què han participat prop de 400 persones que han recorregut l'espai que hi ha entre la plaça del Treball i la plaça de la Paeria, fent un recorregut per l'eix comercial. I els sindicats que denuncien això que comentàveu, a Lleida es treballa més hores per menys diners, els convenis laborals són més precaris i uns convenis laborals amb una precarietat que també pot provocar una major sinistralitat laboral com la mort ahir d'un treballador a Rialp. Això és el que ens deien el secretari general de la UGT, José Luis Aguilar, que parlava d'aquesta precarietat en els convenis laborals de Lleida, i la secretària general de Comissions Obreres, Cristina Rodríguez, que feia referència, que recordava aquest accident laboral.
Treballant menys i guanyant més, serem més productius i ficarem els treballadors al centre del món i al centre de la vida i el dia a dia. Més treball, més retribució. Nosaltres volem menys jornada laboral i més retribució.
Hem de tenir en compte que s'han mort 20 persones treballadores aquest any a Lleida i ahir es va morir un treballador a Rialp. Per tant, tenim la taxa de mortalitat més gran de tot Catalunya i les condicions laborals i salarials de les Terres de Lleida s'ha de revertir.
Una manifestació festiva, però també reivindicativa, que ha acabat amb el Parlament dels dos secretaris generals dels sindicats majoritaris. Hem de dir que la CGT ha fet també la seva manifestació, però, a banda, fent també un recorregut pel centre de la capital del Segrià.
Pere Joan Álvarez, gràcies, bon dia.
Bon dia.
I acabem el recorregut a Girona. Més de 500 persones s'han manifestat pel centre de la ciutat. Els sindicats Comissions Obreres i la UGT reclamen que reguli el sector turístic per fer-lo més sostenible i per diversificar l'economia de la demarcació. Ho està seguint la Núria Peraire. Núria, molt bon dia.
Hola, bon dia, Àngel. Doncs mira, fa uns 15 minuts que ja ha acabat aquesta manifestació, ha durat poc més d'una hora i ha acabat aquí on som ara, a la plaça del Vi de Girona, davant l'Ajuntament. Els sindicats des d'aquí reclamaven això, diversificar l'economia perquè la demarcació no depengui tant del turisme i que el sector es reguli per ser més sostenible. Ens ho ha explicat la secretària general de Comissions Obreres aquí a Girona, Belén López.
I en aquesta transformació que la gent treballadora no es quedi penjada, que se'ls acompanyi cap a altres sectors productius, que siguin més respectuosos amb el territori, que generin ocupació més estable, més de qualitat i amb un negoci d'economia verda i no d'extracció de recursos del territori, com estem dient.
Des de la UGT d'aquí Girona, Maxi Rica el que feia és reclamar que el nou govern que surti de les properes eleccions acabi de fer la llei del turisme, sentint-lo.
Hem dit als partits que ens han vingut a escoltar davant de les eleccions del 12 de maig és que ara ja en un procés de conformar la nova llei de turisme. Per nosaltres és fonamental la llei de turisme. A Girona és fonamental. Començar a pensar un model diferent que no sigui depredador de les persones i de l'entorn, començar a parlar dels treballadors que siguin al ben mig de les pròpies polítiques en qüestió de turisme.
I també, com dèiem, han participat uns 500 persones, uns 500 manifestants, que ens han explicat per què s'han decidit a venir avui.
Hem perdut moltes coses en els últims anys que tenim que recuperar.
Lluitem perquè hi hagi ocupació per tothom, per vivenda, per tots els drets de la gent treballadora.
Si no ens juntem tots i fem lluita, pues els nostres drets cada vegada es van reduint més. I, bueno, i si ens hem d'ajudar tots i fer suport tots.
Ha estat una jornada en la que fins i tot hem vist sortir el sol, una cosa que no veiem en els últims 3 dies. Ara torna a amenaçar pluja. A la plaça del Vi ja no hi queda cap manifestant i el que sí que hi veiem són molts ciclistes, que ja sabeu que són els turistes més nombrosos aquí a la ciutat de Girona.
Perfecte, doncs poseu-vos a cobert. Núria Peraire, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Doncs un 1 de maig que s'ha combinat o que ha caigut en plena campanya electoral per les eleccions del 12 de maig. Això també s'ha pogut notar en alguna d'aquestes manifestacions. La candidata dels Comuns a les pròximes eleccions catalanes, Jéssica Albiach, ha aprofitat aquesta presència a la manifestació de l'1 de maig per treure pit de la gestió del seu partit al govern espanyol.
Totes aquelles persones doncs, que no tenien feina i ara en tenen, totes aquelles persones que tenien un contracte temporal i ara tenen una feina estable amb un contracte indefinit. Això ha sigut gràcies a la reforma laboral que ha impulsat Yolanda Díaz, malgrat que Esquerra Republicana va votar en contra.
El candidat socialista Salvador Illa s'ha posat del costat dels sindicats per dir que cal la seva ajuda per millorar el funcionament del país.
Si sóc president, hi haurà cogovernança amb els agents socials, amb els sindicats, no només per millorar la financiació, sinó també per millorar l'eficàcia dels serveis públics, no? Aquest és el nostre objectiu, la cogovernança amb els agents socials, no?
Quatre minuts i arribarem a 3:45. El nivell dels embassaments catalans i concretament del sistema Ter Llobregat ha pujat més d'un punt en només un dia. Les reserves actuals a les conques internes estan al 19,60% de la seva capacitat i el sistema Ter Llobregat al 20,48%, quan ahir estava al 19,1%. A les conques internes, gran part dels embassaments ja superen el 20% de la seva capacitat i les noves dades situen la capacitat dels embassaments Ter Llobregat i conques internes a nivells d'octubre de l'any passat. I sembla que aquestes dades han de seguir pujant. Protecció Civil manté en prealert el pla Inuncat per la previsió de pluja intensa al terç nord-est, també al sud del país. Afectaria principalment les comarques de Girona, també les Terres de l'Ebre, on entre aquest migdia i fins demà la matinada es podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Avui també hem conegut la concreció d'aquesta compra del BBVA. Ja ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors la seva proposta per fusionar-se amb el Sabadell. L'entitat basca ofereix pagar l'operació exclusivament amb un intercanvi d'accions amb el Sabadell i una prima del 17% sobre l'última cotització. Concretament proposen un intercanvi del 4,83 dels títols del Sabadell per cada acció del BBVA. L'oferta dels bascos a l'entitat catalana també preveu una vicepresidència i 3 càrrecs més com a consellers a la direcció de la nova entitat. Pel que fa a la possible pèrdua de llocs de treball, el comunicat es diu que no preveuen mesures traumàtiques. Tot i això, ahir diversos analistes advertien que aquesta operació podria comportar la retallada de fins a un 30% de la plantilla resultant de la fusió i el tancament de gairebé una de cada 3 oficines. La proposta del BBVA inclou, a més, la voluntat de mantenir la marca Banc Sabadell de manera conjunta amb la marca de l'entitat basca en zones territorials o en negocis on pugui tenir un interès comercial rellevant.
Catalunya Informació. A tot hora. A tot arreu.
Desenes de detinguts a Istanbul, a Turquia, en la manifestació coincidint amb l'1 de maig que intentava arribar a l'emblemàtica plaça Taksim, l'epicentre de diverses lluites en aquest país. El govern islamista ha desplegat 42.000 policies per impedir l'accés a aquest indret per 12 anys consecutiu, una prohibició anul·lada pel Tribunal Constitucional. Tot i això, les forces de l'ordre han posat barreres per impedir l'entrada dels manifestants i quan aquests han intentat desmuntar-les, han començat els aldarulls. El ministre de l'Interior va qualificar ahir els convocants d'organitzacions terroristes. Una altra manifestació on participava l'alcalde, principal figura opositora, també ha estat bloquejada per les forces de seguretat. I a Geòrgia han quedat detingudes 63 persones a la capital, a Tbilisi, en una nova protesta contra el projecte de llei, en aquest cas dels agents estrangers, una norma que deixa entreveure la influència russa per castigar la dissidència. Els fets van passar ahir al vespre davant del Parlament, on es debat aquest text, però fins avui el govern no ha donat xifres oficials. Es van fer servir canons d'aigua, gasos lacrimògens i granades ensordidores per dissoldre els participants. Tant l'oposició com els governs occidentals critiquen una iniciativa que veuen autoritària. Acabarem al Regne Unit, que ha expulsat a Ruanda un primer demandant d'asil una setmana després d'aprovar la llei que dona cobertura a l'enviament al país africà d'immigrants arribats al país de forma irregular. Segons els mitjans britànics, l'home d'origen africà ha acceptat voluntàriament agafar un vol comercial cap a Ruanda i rebre 3.000 lliures esterlines, uns 3.500 euros, després de la seva petició d'asil i que aquesta fos denegada a finals de l'any passat. A banda d'aquest cas, el govern no preveu començar les expulsions de forma regular fins al mes de juliol. Segons dades oficials, les autoritats britàniques ja tenen identificat un grup de 5.700 persones que preveuen enviar a Ruanda a més de 6.000 quilòmetres d'aquí a finals d'any. Doncs hem arribat a 2:15. Aquesta hora, nova connexió amb el nostre equip viari, Mariluz García. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ja amb poques complicacions, com ha passat pràcticament tot el matí, a la C32 Nord, a l'autopista del Maresme, encara hi ha uns parell de quilòmetres de cua des de Calella fins a Sant Pol de Mar, en sentit sud, en direcció Barcelona. Hi ha un sol carril obert a causa d'un accident, segons informen des del Servei Català de Trànsit. A la resta, ja amb poques complicacions, s'ha normalitzat la cruïlla de la C66 i la J642, que ha estat tallada al municipi de la Pera, al Baix Empordà, a causa d'una manifestació de pagesos. Ja no queden complicacions en aquesta zona, s'ha reobert la circulació. A Barcelona, en canvi, es mantenen tallades la via Laietana i la plaça Urquinaona a causa de la manifestació del 1 de maig convocada pels sindicats principals, cosa que provoca retencions en altres vies dels voltants i també en les sortides des de la Ronda Litoral en tots dos sentits. Per això recordem que la Guàrdia Urbana recomana fer servir el transport públic en els desplaçaments per l'interior de la ciutat, sobretot a la zona més cèntrica. Pel que fa a la situació del transport públic, precisament es manté sense noves incidències, segons informen les diverses empreses que hi treballen. Més informació al punt de les 2:00.
I ara el temps, la previsió del Francesc Mauri.
Aquest migdia la tendència és que ràpidament els ruixats facin acte de presència, bàsicament al Pirineu, Prepirineu, molts punts de l'interior, meitat nord de Catalunya, comarques de Girona, Barcelona i de cara a la tarda potser també Costa Daurada i Costa de l'Ebre de forma feble i de poca durada. Sembla que quedarien al marge dels ruixats i les tempestes les comarques del Pla de Lleida i potser també de l'interior de les Terres de l'Ebre. Els ruixats i tempestes, localment amb forta intensitat, sempre més abundants i més intensos com més a prop del Pirineu Oriental i l'interior de les comarques gironines. La temperatura, que té tendència a recuperar-se una miqueta, la màxima per la major presència a aquesta hora del matí del sol, amb les boires que van desfent o ja s'han desfet. De cara als propers dies, disminueix la inestabilitat.
Aquests detalls de la notícia que hem sabut fa poca estona, que és aquest...
Redacció oberta.
Per ara el que sabem és aquest comunicat oficial.
Portes obertes a Catalunya Informació.
Mirem què passarà a partir d'ara. Saludem aquesta hora.
Aquest és el calendari que aquesta tarda...
Redacció oberta.
I tenim un enviat especial.
Hola, bon dia. Dos escons de diferència.
Els nostres periodistes expliquen el què.
La invasió russa d'Ucraïna coincideix amb un avanç de l'exèrcit.
I sobretot, el per què de cada informació.
La pressió dels atacs russos s'ha reduït molt des de fa unes setmanes.
Connecta't a la redacció oberta per anar al centre de la notícia.
A Catalunya Informació ens preguntem si té sentit una renda bàsica.
Connecta't a la redacció oberta per anar al centre de la notícia.
Una pràctica que va generar molta polèmica i que l'agència
vivix també que aquesta posició ha generat...
A Catalunya Informació, cada dia, redacció oberta.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 2. 35 persones han mort a les carreteres catalanes en els 4 primers mesos de l'any. Són dades del Servei Català de Trànsit que constaten que hi ha hagut una reducció del 31% de les víctimes mortals respecte de les del 2023. A més, hi ha hagut 215 ferits greus. Això és un 9% menys que en el mateix període de l'any passat. Si només ens fixem en les xifres del mes d'abril, la reducció és encara més destacada, ja que s'ha passat de 17 morts l'any passat a 7 aquest any. Per demarcacions, la sinistralitat s'ha reduït en totes, excepte Girona, on s'han registrat el mateix nombre de víctimes que el 2023. I els Mossos han detingut un home que conduïa amb una taxa d'alcohol que quadruplicava la màxima permesa i ha xocat contra un autobús a Figueres, a l'Alt Empordà. Els fets van passar el 26 d'abril, però s'han fet públics avui per la policia catalana. L'accident va passar a les 9 del vespre a la carretera comarcal 260 a Figueres, quan el cotxe en el que viatjava el detingut va xocar contra l'autobús. Quan li van fer les proves d'alcoholèmia, van veure que donaven un resultat positiu amb 1,13 mil·ligrams d'alcohol per litre en aire. Això és 4 vegades més del permès. Els 6 ocupants de l'autobús i els 2 conductors del vehicle implicats van sortir il·lesos, però d'aquesta col·lisió. Els agents van detenir l'home, que està acusat d'un delicte contra la seguretat viària i ja ha passat a disposició judicial. Marxem ara cap al Garraf. Avui comença a funcionar Vilanova i la Geltrú, una platja per a gossos. Està ubicada a la platja del Far, al nord del port vilanoví, amb una capacitat màxima per a 150 gossos i 200 persones. Ens ho explica la Montse Gené Riba.
Exactament. La zona per gossos està a la primera part de la platja del Far, la part més al sud, delimitada pel mur del port de Vilanova i la Geltrú, d'una banda, i per una tanca a l'altra, per separar-la ben bé de la resta de la platja. Són 2.000 metres quadrats d'espai que tenen la seva pròpia entrada i que l'alcalde Juan Luis Ruiz ha presentat d'aquesta manera.
És la primera vegada que hi haurà aquesta platja amb gossos i, per tant, doncs, satisfets de poder-ho presentar, perquè era un dels compromisos que havíem adquirit. I, evidentment, doncs, com deia, hi haurà una normativa, no?, que s'haurà de complir, i això també representarà un esforç també per part de l'administració, no? Perquè, a més, això fa perdre la bandera blava a la platja del Far. Però bé, tot i així, no passa res, perquè la platja del Far continuarà amb els mateixos serveis, amb la mateixa qualitat.
Tant ell com el tercer tinent d'alcalde, Gerard Llobet, han remarcat molt que hi ha unes normes que, de fet, ja les veus en un cartell quan entres a aquesta platja.
Els gossos que entraran, doncs, han d'entrar, els potencialment perillosos, amb morrió, han d'entrar tots lligats fins a aquest espai, han de estar, evidentment, xipats, han d'estar censats en els registres, i, per tant, això ens permet també un control en aquest espai, doncs, els gossos que entren.
També s'ha volgut incidir molt en la netedat d'aquest espai.
Farem, doncs, el control de qualitat de la sorra, es faran serveis de neteja, evidentment. Per això l'acotem i per això la definim. A diferència d'altres experiències o d'altres municipis, nosaltres l'acotem per poder incrementar el servei de neteja en aquell punt concret de la platja.
A partir d'avui estarà obert cada dia de 9 del matí a 8 del vespre.
Més qüestions. A partir d'avui està disponible a tot l'Estat un nou medicament aprovat per l'Agència Europea de Medicaments per combatre l'obesitat i el sobrepès. Es diu Megobi i representa una nova opció terapèutica tant per adults amb obesitat com per adolescents més grans de 12 anys. Ho explica Francisco Pajuelos, director mèdic de Novo Nordisk a Espanya, la farmacèutica, que ha desenvolupat la nova teràpia.
Está indicado para el control del peso en adultos, por un lado, con indicación de obesidad y por otro lado, con indicación de sobrepeso y patologías asociadas a la obesidad, como puede ser la prediabetes, la diabetes tipo 2, la hipertensión, la dislipemia, el síndrome de apnea obstructiva del sueño o la enfermedad cardiovascular. También está indicado para el control del peso en adolescentes con diagnóstico de obesidad que tengan más de 12 años y más de 60 kilos.
El medicament s'administra per injecció sota la pell un cop a la setmana i actua sobre una hormona que redueix la gana i augmenta la sensació de sacietat. El nou tractament només està disponible amb recepta mèdica prescrita per un professional de la salut i la idea és que serveixi de suport a una dieta baixa en calories i amb un increment de l'activitat física dels pacients. Us expliquem també que avui arriba a Barcelona el Balloon Museu. És una proposta itinerant d'art inflable que ja ha rebut més de 4 milions de visites arreu del món. Desembarca amb l'exposició Pop Air, una vintena d'obres d'artistes internacionals que juguen i que fan jugar també els visitants amb l'aire. Ho expliquen declaracions d'aquesta emissora. Roberto Fantauzzi és president de l'empresa italiana d'entreteniment Lux Eventi.
It's new concept in which art and
és un nou concepte sobre l'art. No és només un pati d'escola i no és només difícil. És art que pots sentir, que pots tocar, que és interactiu. També pels nens, els adolescents, per les parelles, fins i tot per la meva mare. Sigui qui sigui, hi pot trobar una diversió durant una estona. És també una exposició fotogràfica i instagramejable, però no només.
Globus de totes les mides i colors, inflables de grans dimensions i instal·lacions fetes amb boles. Algunes d'aquestes atraccions són només per mirar, com ara uns conills rosa gegants, però la majoria demanen la interacció del públic, com uns gronxadors que pengen d'un gran núvol o una gran piscina de boles.
Some artworks are more contemplative.
Alguns treballs són més contemplatius que durs, uns dos o tres, perquè tenen un significat en què el cor vol comunicar-se amb la gent. Però els nostres treballs són interactius, immersius, i pots entrar, pots tocar al llarg de tota una hora.
Get in, you can touch you. No, one hour.
Podem afirmar que en aquesta exposició el que està prohibit és no tocar.
L'exposició Popper, que van visitar 500.000 de persones l'any passat a Madrid, s'instal·la al Palau Victòria Eugènia de la Fira de Barcelona fins a mitjans de setembre.
Els esports.
Ricard Isidro, molt bon dia.
Bon dia, Àngels. El Barça femení de futbol rep a les 6 de la tarda el Madrid Club de Futbol en el partit pendent de la 25a jornada de Lliga. Amb un triomf, el conjunt blaugrana se situaria 14 punts per sobre del Real Madrid, quan faltarien 15 per disputar-se. Per tant, aquest cap de setmana el Barça podria ser ja campió de Lliga. Un moment transcendent que valora el tècnic Jonathan Giraldez.
Bueno, són molt bones setmanes ara les que em venen, perquè tindrem la possibilitat de guanyar un títol cada setmana. El primer de tot és intentar guanyar la Lliga el més aviat possible. Per això hem de guanyar dos partits pressuposat que tenim aquesta setmana i l'afrontem amb moltíssimes ganes.
La presència de la davantera madrilenya Ari Arias és l'única novetat en la convocatòria de 23 jugadores.
Catalunya Informació.
Encara en futbol, avui es juga el segon partit d'anada de les semifinals de la Lliga de Campions masculina. A les 9 del vespre començarà el Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain. L'entrenador del PSG, Luis Enrique, preveu una eliminatòria complicada.
Creo que se va a parecer mucho a los cuartos de final por la manera que tiene de jugar al fútbol y de interpretarlo el Dortmund, por la manera que tenemos nosotros. Creo además que no está en nuestra idea o nuestro manual ir a especular. Nosotros venimos a ganar el partido aquí mañana con nuestro fútbol y creo que puede ser un digno espectáculo para toda la gente que está en el fútbol.
Aquest partit el podreu seguir per la transmissió que en farem per l'antena digital, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i per la plataforma 3CAT. Jugat ahir, Bayern de Múnich 2, Madrid 2. Carlo Ancelotti, el tècnic del equip blanc, assumeix que patiran el partit de tornada, però sent conscients que jugaran al Santiago Bernabéu.
Faltaba un poco de intensidad en los duelos, hemos perdido muchos duelos. El partido lo hemos terminado bastante bien. Obviamente la eliminatoria está igualada. Hay que sufrir 90 minutos, pero en un ambiente que todo el mundo conoce.
Els partits de tornada jugaran entre dimarts i dimecres de la setmana vinent. I a tot això, afegir que l'Espanyol ha fet aquest matí un entrenament de portes obertes aprofitant el festiu de l'1 de maig. Més de 1.000 persones han presenciat la sessió preparatòria de cara al partit de diumenge a casa davant l'Sporting de Gijón, corresponent a la 38a jornada de Lliga.
Els esports. Catalunya Informació.
Parlem ara de bàsquet. El Barça està a només una victòria de poder disputar la Final Four de l'Eurolliga masculina per quarta vegada seguida. Ahir va superar a la pròrroga l'Olympiacos per 80-82 en el tercer partit de la sèrie de quarts de final. Demà, l'equip de Roger Grimau pot aconseguir la classificació directa. Però en cas de derrota, el Barça s'ha assegurat de nou el factor pista i el cinquè i definitiu partit del play-off es jugaria al Palau Blaugrana. Roger Grimau, però, no es vol confiar.
Som conscients que això són punts i vam començar, vam perdre el primer punt, vam guanyar el segon, hem guanyat el tercer. Anem pel quart oblidant-nos de tot el que ha passat anteriorment, anar molt dur, contents per haver fet un bon partit i per haver guanyat, però ni molt menys això està decidit ni tancat, només faltaria.
També ha jugat ahir Maccabi de Tel Aviv 85, Panathinaikos 83. Els israelians dominen la sèrie per 2-1. I avui el Madrid pot aconseguir ja el bitllet per aquesta Final Four. Visita el Baskonia 8:45 amb la seguretat de dominar el playoff per 2-0. Dusko Ivanovic, l'entrenador de l'equip vitorià, tot i això és optimista.
Es un gran día para Baskonia, para nosotros, para intentar ganar este partido y estar en lucha para jugar Final Four. Y con nuestro público todo es posible.
També avui, Fenerbahçe-Mónaco a partir de 8:45, aparellament empatat a un triomf.
Catalunya Informació.
Pel que fa al tennis, avui juguen els quarts de final del Masters 1000 de Madrid. Ara mateix al quadre femení tenim en joc el tercer partit de quarts. S'enfronten Putintseva i Rybakina, totes dues del Kazakhstan. Domina Putintseva per un 7-0, 6-4, i el segon s'està jugant ja al tie-break, 6-4, 7-4, tot just ara Rybakina empat el marcador a un 7, ara començarà el tercer i definitiu. Ahir ja va quedar definida la primera semifinal, la jugaran Iga Swiatek i Madison Keys. L'últim partit de quarts en jugaran avui Mirra Andreeva i Arina Sabalenka. Pel que fa al quadre masculí, primers partits de quarts de final, Carlos Alcaraz s'enfronta a Andrei Rublev a les 4 de la tarda, mentre que Taylor Fritz i Francisco Cerúndolo jugaran el segon partit de quarts. Els dobles masculins, Marcel Granollers fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'enfronta aquesta tarda als belgues Gil i Bliegen als vuitens de final. Ja la 23a jornada de l'Hockey Lliga Femenina d'Hockey Patins, ja tenim tres resultats definitius: Voltregà 2, Cerdanyola 4, Manlleu 5, Sant Cugat 3 i Gijón 3, Mataró 2. Tenim en joc el Palau de Plegamans 6, les Rozas 1.